Són les 9.
L'Escriptoteca, episodi 6è, Locus Amoenus. Són les 9 del dimecres 25 d'octubre de 2006. Benvinguts al nostre 6è programa a la 6ª Escriptoteca.
De vegades, uns punts suspensius a temps resulten més profuns que un vers massa pensat. Gabriel Celaya.
La setmana passada, com veu poder comprovar la gent que ens escolta, ja sigui des d'aquí Sant Feliu de Codines, al 107.2, o per internet, no vam emetre un programa en directe. De fet, es va emetre la repetició, la reposició del programa de fa 15 dies. Això és degut a que per raons personals i laborals, la gent que estem aquí, el Joan, bona nit Joan.
Hola, bona nit.
I la Cristina.
Hola, bona nit.
No vam poder ser-hi. I el programa no es va poder realitzar. El farem avui, en el que a la primera part del programa, a la biblioteca, parlarem de poesia, i en la segona part farem una entrevista a l'escriptora Sílvia Romero i parlarem de la poesia dintre la pàgina web amb la que col·laborem, de Relats en Català. La setmana que ve, que és festiu, que és dia 1 de novembre, tampoc hi haurà programa, no es fan programes a la ràdio aquell dia, s'emetrà a fils musicals i reposicions. Avui, com hem dit, us parlarem a la primera mitja hora de la poesia, que al meu gust, i això és una opinió personal que després debatrem, l'he considerada sempre com una, per dir-ho d'alguna manera, una forma superior de la literatura. La poesia ben feta, no només la divisió de frases en versos i fent-la rimar una mica, amb allò de la rima consonante i la rima assonante, doncs la poesia ben feta, allò que t'estimula quan ho llegeixes i et crea diferents sensacions i que juga amb les metàfores i juga amb les paraules d'una forma realment, podríem dir que rebuscada, però que sona molt, molt poètica, de fet, que és la paraula com millor ho defineix. Per mi és un concepte, com ja dèiem, que està molt per sobre de la narrativa, és molt més complicat de fer. Veurem ara a la biblioteca doncs, quines recomanacions fem de la poesia.
La biblioteca.
I què és exactament la poesia? Com fem altres vegades, ho hem preguntat al diccionari.
Art d'expressar, de traduir en forma concreta el contingut espiritual propi, mitjançant paraules disposades segons unes determinades lleis mètriques. Poesia popular, poesia creada pel poble, a partir de la seva necessitat d'expressar unes vivències humanes elementals i permanents i en la qual es reconeix com a tal poble. Poesia visual, tipus de manifestació poètica que, per damunt de tot, confia en el poder d'atracció i comunicació visual dels elements compositius de l'obra.
Obra en vers. Gènere d'obres escrites en vers. Conjunt d'obres poètiques d'un poeta o de diversos poetes produïdes en un període determinat o en una llengua determinada. Bellesa de contingut i de forma d'una obra literària que commou delitosament el cor i la imaginació. De fet, com deia jo abans, que és una forma superior, si llegim, si repassem el que hem llegit ara, la poesia com a contingut espiritual propi i mitjançant paraules disposades segons unes determinades lleis mètriques, i també si llegim al final de tot, que és la bellesa de contingut i de forma d'una obra literària que commou delitosament el cor i la imaginació. Pot sonar una mica cursi, que diríem, però de fet una poesia jo crec bàsicament que és això, és a dir, no és trencar una paraula, una frase en versos, no és simplement explicar un conte amb frases molt curtetes una darrere l'altra, sinó que és quelcom més complicat.
Tres paraules per un somni dolç que no arribarà a l'alba. Dues paraules per espinzellar un desig de nom t'estimo. Una paraula per embranzir una tasca sense garanties on saltes al buit sabent que no ets gavina. Un secret per resguardar amagat el que et voldria dir.
La Cristina ens ha llegit el poema Secret, de Josep Bonin Segura. Anem a veure ara si hem fet els deures i quines recomanacions de poetes o de poeteses podem fer-vos a la gent que ens escolteu.
L'Escriptoteca, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM.
Les nostres recomanacions poètiques d'avui, jo personalment us en faré una de molt genèrica. És un llibre que es diu 21 poetes del segle XXI, antologia de joves poetes catalans, en el que es fan obres d'autors molt joves que ja han publicat la majoria, i es fa doncs això, una antologia, un seguit de reculls de les seves poesies. En aquest volum, és un volum bastant gruixut, i en els quals podem destacar, doncs, per exemple, l'Ivan Llop o el Xema Martínez.
Bueno, jo abans de començar a recomanar coses, tinc que confessar la meva ineptitud, no? Perquè parlar una mica de poesia per mi és com tindre que parlar de pintura, una cosa que m'entusiasma, que m'apassiona, però que realment no hi entenc, no? Soc una lectora casual, no segueixo una línia, vaig d'un costat a l'altre i em meravello una mica en cada poema que llegeixo, com ho faig en cada pintura, no? Com hem parlat abans de lo que era realment la poesia o de lo que enteníem així una mica per poesia, jo crec que la poesia, al contrari o per contrast una mica amb lo que és la prosa, té molta més força perquè precisament tracta dels sentiments. I no em refereixo només als sentiments de tipus amorós o de tipus així romàntic, sinó totes les coses que el nostre entorn una mica ens fa sentir, no? Amb una novel·la pots inventar una història i dur-la fins al final sense posar res de tu. No és que no ho puguis fer, però no és necessari. En canvi, una poesia, doncs, cada paraula que poses pues, arranca directament del cor, no? I el poema pues, esdevé part de l'autor. Llavors, quan em van dir de parlar una mica de poesia, vaig començar, al principi em vaig remuntar una mica les primers poemes que havíem llegit quan anàvem a l'escola, i que són els clàssics castellans. I que els tenim molt oblidats i que mai més a la vida els tornem a mirar. I és una mica una equivocació, eh? Jo recomano des d'aquí tornar-los a mirar, no com un nen que realment es fan molt feixucs.
No com un alumne obligat a saber lo que era l'encavalgamiento i aquestes coses.
Totes aquestes històries, sinó mirar-ho ara en la perspectiva d'un adult que crec que ajuda molt a entendre part de la història d'aquell moment, el moment on es van escriure les poesies, i ens dona moltes referències. Jo ara he donat un repàs així per sobre de Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Juan de Tassis, Calderón, tots aquests, i realment entens bastant molt més bé la història del segle XVII rellegint tota aquesta cosa, tota aquesta gent.
Joan.
A veure, jo començaria dient que llegir poesia és molt difícil perquè no és agafar un llibre, que en qualsevol moment pots estar disposat a posar-t'hi dins, sinó que la poesia t'obliga a estar completament al 100% a dintre d'aquelles línies, no? Llavors això fa molt difícil a interpretar moltes vegades la poesia en si, el que estàs llegint, i a la vegada, doncs, potser per això cansa molt, és difícil d'agafar-la, i molta gent no s'atreveix, no té ganes, potser perquè per aquest tema, no? Per aquest motiu, de dir que has d'estar molt concentrat al moment de llegir.
No pots fer com en una novel·la que quan et comencen a tancar els ulls fiques el punt del llibre i mig capítol i ho deixes, no? En poesia, exacte, no pots deixar-la a la
poesia,
mitjana.
És més, si ja estàs mig cansat o així, és difícil que t'agradi. És molt difícil, suposo que no entraràs a dins, la deixaràs a la meitat i diràs això és un rotllo. És complicat.
Això depèn molt de l'autor que estigués llegint també.
No, però és difícil, eh? És difícil posar-te a llegir novel·la, ai, poesia. A qui us recomano? Mira, jo us diria més modern que tu, en contra de la meva...
De la meva
tradició.
Jo he començat enrere i ja aniré venint, eh?
Bueno, compensaràs aquest canvi en la teva dinàmica si ens parles d'un autor danès o d'un autor eslovac o una cosa
així.
No,
us parlaré d'autors catalans només, tu.
Vaja.
Sí, mira, jo us podria destacar Joan Brossa, a mi m'agrada molt. És relativament senzill de llegir, és un home que escull molt bé les paraules i et fa entendre perfectament tot allò que ell està posant. Un altre escriptor que a mi m'agrada particularment és Pere Quart, no cal dir gaire d'aquest home, i després un altre que és poc conegut, almenys jo no l'havia sentit mai i a vegades parlant amb algú et miren d'una manera molt estranya, és en Manant. És un escriptor, és balear, i té una poesia molt, molt balear, podríem dir, descriureix perfectament el món on viu i potser a mi m'ha enriquit molt aquest fet. A part d'explicar unes vivències, a part d'explicar físicament moltes coses, vull dir, és molt complet, és molt complet.
Molt bé, jo també tirant cap a dates més actuals, recomanacions així molt concretes que tampoc també és difícil dir per què t'agrada un autor o per què t'agrada una obra en poesia, no? Simplement jo crec que hi connectes o que quan t'has llegit doncs l'has entesa i t'ha sonat de forma agradable i per tant doncs la consideres de les que t'agraden. A Joan Margarit, un autor força conegut que ha guanyat més d'un premi aquí al nostre país, i el llibre, l'últim dels llibres que ha publicat personalment, que és el de Càlcul d'estructures.
Bueno, pues, jo vaig venint, però encara vaig enrere. Jo us parlaré del meu poeta preferit. N'he parlat moltes vegades, per mi és el poeta per excel·lència, cadascú té el seu, i aquest és el meu, que és Juan Ramón Jiménez. I per què m'agrada? Pues, a mi m'agrada Juan Ramón perquè crec que és un poeta que sap fer grans les coses petites i les coses grans les fa excelses. En paraules senzilles, crea un llenguatge complex, però només complex per la intensitat dels sentiments, no pas perquè sigui molt difícil d'entendre. Hi ha poetes, no molts, almenys jo no en conec molts, que utilitzen la ploma com si fos un pinzell i al llegir el poema doncs, és com si et pintés un món d'imatges que et provoquen un seguit d'emocions, no? I et fan entrar en el seu món, la seva ment o la seva ànima. I per mi, pues, Juan Ramón Jiménez és un d'aquests poetes.
Jo voldria parlar de Miquel Martí i Pol perquè personalment vaig començar-lo a llegir quan era molt jove. Era poc conegut en l'àmbit estudiantil. Parlo de l'institut, d'això ja fa uns quants anys. Em va agradar moltíssim. Me'n recordo d'un llibret curt, però que em va agradar molt, es deia 27 poemes en 3 temps, i després m'ha fet gràcia que s'ha explotat el fenomen Miquel Martí i Pol, però m'estranyaria trobar algú que realment hagi llegit gaire cosa d'ell. Vull dir, es parla molt però no se'n... és curiós, no? Aquest... De la mateixa manera que es parla d'en Maragall o d'en Segarra, ara també es parla de Miquel Martí Pol, vull dir, cosa que està molt bé, perquè dius realment hi ha una poesia que no es queda amb aquests dos grans clàssics, sinó que és actual. Però crec que ni a les escoles ni a nivell particular se li dona prou importància.
Va camí de convertir-se en un dels clàssics també, no, Miquel Martí Pol?
Sí, jo crec que ja ho és. Jo crec que ja ho és, inclús a nivell mediàtic se li ha donat tota la importància que mereix. Potser, sí. I potser més, diguem, no? En un moment determinat s'ha abusat del seu nom. Però no té una continuïtat a nivell estudi, diguem. Avui de les escoles, realment dubto que se'ls hi faci llegir gaire cosa o...
Bueno, jo ara no ho sé, però jo, per exemple, recordo la meva filla fa un parell d'anys, van estar estudiant a Miquel Martí Pol, li va agradar molt i em va dir: mama, vull un llibre de poesia. Li vaig comprar un llibre de poesia de Miquel Martí Pol i el té a la seva biblioteca, i és un dels que de tant en tant, quan li dona per llegir poesia, es mira, eh? O sigui que realment els agrada.
Bueno, bona senyal de que un autor doncs, actual, com si diguéssim, quedi per la posteritat ja davant abans de que hagin passat dos o tres segles. És el que acostuma a passar.
Jo crec que una altra cosa més, crec que és molt agradable i molt bo de que una nena, perquè la meva filla té 13 anys, pugui llegir el Miquel Martí Pol i li agradi. I que això ja és, crec que és una bona cosa.
Sí, sí, perquè normalment ara els nanos tots estan posats amb Harry Potter i no els treguis d'aquí.
Realment... També els agrada, eh?
Sí, sí, però a veure...
Una cosa no treu l'altra.
Una cosa no treu l'altra,
però és difícil que donguin un pas, un salt endavant, i en aquest cas és déu-n'hi-do, perquè, a veure, no és cap cosa de l'altre món, Miquel Martí Pol, a nivell de lectura fàcil, però sí hi ha d'una certa comprensió.
Ui, també li agrada Juan Ramon, aquest l'he inculcat jo.
Bueno, jo crec que encara hi ha una cosa més difícil, encara que no és parlar de poesia concretament, que és que t'obliguin a llegir un llibre a l'escola o a l'institut, i encara que sigui per obligació i en un període de temps i havent de fer un treball després, doncs t'acabi agradant i et vulguis comprar més coses. Jo quan era petit no cap dels llibres que em van llegir no em va crear. Després amb el temps sí que te'n recordes d'aquell autor, d'aquell llibre, i el recuperes, però en el moment d'estar estudiant,
és que a vegades,
jo el que podia tancar el llibre el tancava tan ràpid com podia.
És que jo crec que a vegades ens donaven algun llibre que no era massa adequat per la nostra edat, eh?
Això també és possible.
Efectivament, ens feien agafar tota una sèrie de coneixements, però no amb la mirat enfocat cap a la... Jo, en canvi, em va agradar molt que em van obligar a llegir uns llibres de Becker, i des de llavors m'agrada molt i llegeixo.
Becker, veus, és un poeta que trobo que és fàcil per iniciar a la poesia a la gent, doncs, que no n'ha llegit o que realment és reàcia. És suau d'entrar-hi.
És de l'època romàntica, llavors sí. Això ajuda molt a expressar.
Un altre que he apuntat, també, que per la gent que no li agrada així la poesia i que és fàcil d'entrar-hi, és en Rabindranath Tagore. Té una poesia també així romàntica, fàcil de llegir, senzilla, i que pots entrar-hi bé, sense simbolismes.
És quasi filosofia, per això.
També, però vull dir que és fàcil, és una filosofia que l'entens. Molt tipus de dites, molt tipus de coses que és fàcil d'entendre.
Jo segueixo en la meva línia de comentaris de poesia de poetes i poeteses actuals. Recomanaré un llibre que és El cor de les paraules, d'una autora catalana que es diu Montserrat Abelló, i que, com Joan Margarit, que hem comentat abans, i alguns dels autors que també he dit, de 21 poetes del segle XXI, doncs són gent que no només es dedica a la poesia. Suposo que, de fet, viure de la poesia deu ser una cosa força difícil, i és gent que està ficada dintre de les universitats i dintre de moviments, moltes vegades moviments polítics, moviments culturals, com és el cas d'aquesta autora, o de Maria Mercè Marçal, que també volia comentar i ho dic ara, que té un recull, molts reculls de llibres de poesia, i que estava involucrada en la lluita feminista i també durant els últims anys del franquisme, doncs, en la lluita contra l'opressió.
Això també després vull comentar el tema de la poesia com a forma així una mica d'expressió en moments de dificultats polítiques o coses d'aquestes, que crec que fan una tasca, la part de la poesia és una tasca molt, molt important. Però abans de comentar això, volia comentar-vos un parell d'autors. Un autor anglès, William Blake, que va néixer a meitats del segle XVIII, que a més era pintor, escultor i gravador, a més de poeta, i que té uns llibres de poemes molt curiosos, molt bons, molt macos, i amb una certa... un cert món una mica fantàstic i real. Aquest senyor era un personatge bastant curiós, amb una imaginació desbordada, un esperit molt exaltat, molt proper a les revolucions franceses i a la independència americana i tot això. I en la seva poesia, doncs, hi ha tot un sentit de revelació religiosa, mística, revolucionària, tot barrejat, creant tot un món una mica fantàstic que et porta per uns camins molt interessants de poesia. I després l'altre que volia comentar és en Walt Whitman, el gran poeta americà per excel·lència, i el seu llibre Hojas de Hierba.
Jo, per seguint una mica la teva línia que has dit de Tagore, m'ha fet gràcia perquè recordo molt a Khalil Gibran. També és seguint la tendència aquesta asiàtica, és semblant, dintre, salvant moltes distàncies, però és semblant també a Tagore. I després voldria també nomenar Lao Tse, que està entre poesia i aforisme. És difícil trobar una de... perquè clar, ja és xino i això ja s'escapa una mica, però és molt...
Havies d'anar tan lluny, eh? No tocava.
No, però realment és molt interessant llegir això, molt fàcil de llegir, molta interpretació, això també, vull dir, és molt, molt lliure la seva interpretació, però és un bon exercici de lectura, eh? I fàcil de llegir.
La meva última recomanació, perquè no en tinc més, és un llibre concret que de fet és l'únic llibre de poesia que quan el vaig agafar així sense que ningú me'l recomanés ni res, perquè estava a la biblioteca de casa del meu pare, em va entusiasmar i encara ara de tant m'agrada fullejar-lo, és el llibre Vindrà la mort i tindrà els teus ulls, de Cesare Pavese. Ja me l'he anat uns quants anys més enrere, que és un llibre que bàsicament parla de, com ja diu el títol del llibre, que és un dels poemes que hi han recopilats, parla de la pèrdua, parla del dolor de quan has perdut algú, de quan et sents, bueno, quan estàs ja en un moment de la teva vida que penses que és un ocàs, una mica depressiu, però que a nivell tant de contingut com a nivell de vocabulari a mi em va semblar una poesia brillant dintre del que és la meva modestíssima capacitat per reconèixer la bona poesia.
Doncs ja tornant a agafar el fil abans del que dèiem de la poesia, així com a forma de rebel·lió o d'expressió política, voldria recomanar uns quants. Anna Akhmatova és una poetessa russa que va començar els seus primers llibres, van començar després de la revolució, i que precisament per les conseqüències que va portar després la revolució russa, doncs van marcar realment la seva vida. El 1921 li van matar el marit, després el seu únic fill, doncs el van arrestar i el van enviar a Sibèria, va ser deportat, els seus poemes van ser prohibits, la van acusar de traïció, la van deportar també, no torna a Leningrado fins a 1944, després de l'assedi nazi, amb la ciutat devastada i tot això, i a més li dura poc, perquè el 1945 rep la visita d'un amic seu, d'un intel·lectual, un jove intel·lectual anglès, ell li llegeix els seus poemes, que perquè després quan van agafar el seu fill, va estar tot el temps que el seu fill va estar agafat a Sibèria, va destruir tota la seva obra, perquè no poguessin, per mitjançant de la seva obra, poguessin acusar o pogués fer mal al seu fill, no? I llavors, quan torna, després de tornar quan la Segona Guerra Mundial, doncs rep la visita d'aquest amic, ell li llegeix els seus poemes, i no sé exactament com se'n van enterar o com, què és el que va portar, però la qüestió és que el seu fill el torna a agafar i el torna a tancar durant 10 anys. I llavors el que passa és que llavors aquesta vegada no calla, i llavors aquesta vegada doncs comença a fer un tipus de poesia una mica de denúncia de lo que va ser, de lo que és primer la postguerra, després de la guerra amb Alemanya, i després tots els seus poemes de lo que va esdevenir la Unió Soviètica, no? Que deia que allí només estaven en pau els difunts i que els vius es passaven la vida entre d'anant d'un camp de concentració a un altre.
Molt bé, Joan, anem acabant. Ja tens alguna recomanació més?
Doncs no, la veritat és que no hi ha molts. Si vols que et digui, mira, una noia que m'agrada actual, Montserrat Abelló.
L'he comentat jo fa un instant.
Sí, El cor de les paraules, la vaig llegir, realment em va agradar força. Hi ha molta poesia, és qüestió d'anar remenant i escollir i trobar, potser, trobar el que més t'agrada.
Cristina?
Jo volia fer-vos un petit incís de, seguint amb aquesta línia, de lo que va ser, per exemple, quan ja va haver-hi el 2003 la invasió a l'Iraq, es va obrir una web en què van demanar que s'enviessin poemes en contra de la guerra, i de l'última setmana de gener a l'última setmana de febrer, o sigui, només durant un mes, es van rebre 11.000 poemes contra la guerra. I llavors se'n va fer un recull i es va publicar un llibre que es diu Poets Against the War, i que no són poetes, o sigui, no són poetes consagrats, sinó que és gent de poble que ha escrit poesies i que utilitza la poesia com una forma d'expressió, altra vegada com una forma d'anar, doncs, en aquest cas, contra la guerra.
Molt bé, doncs tanquem la biblioteca d'avui, posem un tall musical i començarem la nostra segona part del programa.
Clàssic és un llibre que mai acaba de dir allò que vol dir, Italo Calvino.
Comencem l'escriptori.
L'escriptori.
Com ja sabeu el que ens heu escoltat d'altres setmanes, aquest és l'apartat del programa en el que parlem de la gent que escriu, ja sigui per afició o, en el cas de la persona amb qui parlarem avui, ja comenci a ser de forma professional. Tots els fragments de relats i de poemes, en aquest cas d'avui, que heu sentit, estan trets d'una pàgina web que es diu relatsencatala.cat, i la majoria de gent que escriu aquí ho fa per afició, com hem dit fa un moment, ho fa per amor a les lletres, i alguns d'ells, els que seleccionem des de la nostra opinió, són gent que ho fa força bé. Avui a l'escriptori hem volgut parlar amb una persona que escriu en aquesta pàgina i que a part d'això té dos llibres publicats, i ho hem volgut fer en honor a la presentació que va haver-hi fa molt poquet del seu segon llibre, la seva segona novel·la, anomenada Ànima Mesquina, i que va guanyar el 17è Premi de Narrativa Sebastià Juan Albó 2004. Tenim amb nosaltres la Sílvia Romero. Bona nit, Sílvia.
Hola, bona nit. Molt bona nit.
Bona nit. Em sembla que dintre de poc hi ha una segona presentació d'aquest llibre?
Sí, així és. El dia 8 de novembre, concretament, a la biblioteca Tecla Sala de l'Hospitalet. L'única cosa que aquesta és una presentació tertúlia. La idea també és poder establir una tertúlia ara que el llibre ja ha estat llegit i ja fa uns dies que circula pel mercat.
Val, i doncs, aquesta tertúlia, ens podries tu fer uns 5 cèntims del teu llibre?
Sí, per descomptat. D'Ànima Mesquina, el que us podria dir és que, com el seu títol indica, és una història de mesquinesa. És una dona que evoluciona des de la seva infantesa bastant dura, el fet de quedar-se òrfana durant l'adolescència, que com a persona malcriada que és, mimada pels seus pares, el que adopta com a primer tret característic de la seva manera de ser és l'egoisme, i les circumstàncies ambientals i aquest egoisme incipient la farà evolucionar cap a aquesta mesquinesa. Aleshores, una mica l'argument sense arribar al final, no? Però seria que ella, ja estem, ens situem en l'època d'inicis de la Guerra Civil, ella queda embarassada, és una noia jove, soltera, i aleshores marxa de Barcelona per tenir la criatura i després tornarà buscant, creient que trobarà el mateix de quan va marxar.
I podries establir alguna relació entre aquesta segona novel·la teva i la primera? Perquè tens dues novel·les publicades ja.
Sí, perdona, és que no t'he sentit.
Si creus que podries establir alguna relació entre aquesta segona novel·la teva i la primera que vas editar ja.
Home, entre les dues, a nivell temàtic, pròpiament, pel que fa a argumentació, no. A nivell d'època tampoc, perquè la primera es movia en una època actual i aquesta ja dic que està situada en la preguerra civil i la postguerra. Però el que sí potser diria és el punt de vista femení, que els personatges o protagonistes són dones. Sempre m'ha interessat molt intentar entrar més en tot el ventall de possibilitats que permet la psicologia de la dona, òbviament de l'home també, no? Però aquí m'he centrat en aquest tema. I en tots dos es podria entreveure fins i tot un cert tractament de gènere pel que fa a dones d'alguna manera maltractades, en alguns casos per les circumstàncies mateixes. Avui no estic parlant d'un maltractament en el que tots pensem així de primeres que un maltractament per part de la parella. Un maltractament pel que fa a societat, poca llibertat, aquests aspectes.
Sílvia, quan és com dic, perquè aquí no ningú de nosaltres té l'experiència, ja som dos o tres persones de les quals a dos ens agrada escriure. No sabem quina és l'experiència quan una persona l'edita en un llibre. La primera vegada que et van editar un llibre, que se sent alguna cosa especial o no?
No m'ho creia.
No t'ho creies?
Senzillament no m'ho creia.
Vas enviar el manuscrit a un editorial o com va funcionar?
No, jo ho enviava a Premis Literaris, que és la porta que tenim doncs, la gent com nosaltres, que clar, no tens un nom fet, no ets ningú en el món literari català, en el sentit que no tens un estil reconegut, no? I l'única porta que penso que tenim precisament és això, no? Premis literaris, anar provant sort i anar picant portes, ja està. I aleshores el vaig presentar el primer, a Amor a Sang Freda, el vaig enviar per consell d'un amic amb el premi, el Sèrie Negra de Novel·la, que de fet no és Sèrie Negra de Novel·la, però bueno, com que hi havia assassinat, si hi havia un policia per allà, m'ho va aconsellar i vaig tenir la immensa sort de quedar finalista. I posteriorment m'ho va editar Cosetània. I aleshores aquesta doncs, ha sigut el mateix camí, amb la sort, a més, en aquest cas, que vaig quedar guanyadora i també hi havia la publicació de la novel·la amb una editorial que, la veritat, vulguis que no, doncs, està prou consolidada, no?, dins del panorama català, com és Columna.
Exacte, hi ha una sense voler dir cap peste de l'editorial del teu primer llibre, però Columna és una editorial que ja té tot un nom i té una bibliografia que considerem molt extensa, amb autors molt coneguts, ja.
Sí, per descomptat, i has veure, pel que fa a implantació de la novel·la en el mercat, no a les botigues, hi ha molt canvi entre la primera i la segona. No té res a veure el ressò mediàtic que té publicar amb una editorial o amb l'altra.
I aquest ressò mediàtic, tu el notes també a l'hora de la resposta que té la gent davant de la novel·la o no? No sé si m'explico.
És que no t'entenc.
A veure, quan la novel·la publica una editorial relativament poc coneguda o amb poca tirada,
sí,
i pot fer un poc ressò mediàtic, normalment, en teoria, quan hi ha més ressò mediàtic, la novel·la ha d'arribar més gent.
Sí,
però tant has de tenir més resposta.
No ho sé. No ho sé, o sigui, no ho sé perquè a hores d'ara, clar, jo no tinc números damunt la taula per saber si realment la novel·la aquesta, no, Ànima Mesquina, està tenint resultats bons, si s'està venent, si no s'està venent. Jo parlo només a petit comitè, no? Doncs els amics, els coneguts, els familiars, vull dir, els que també em van comprar l'altre, diguem-ho així, doncs són els que tinc referències de què han fet. El que sí és cert és que una novel·la no es pot vendre si no està damunt d'una taula en una llibreria. I el fet de que aquesta s'hi trobi, vulguis que no, sempre són punts a favor en aquest sentit, que en canvi amb l'altre no em passava.
Esclar, has tingut, han sortit referències en aquesta novel·la ja o encara no?
Sí, el que no ha sortit és cap ressenya en el sentit de crítica, però les ressenyes que seria una còpia, diguem-ne, de la contraportada, d'això sí, ha sortit publicats en el, em sembla que en el Periódico, en la revista Benzina, ha sortit en algun altre, ara no recordo exactament. I he fet, doncs, bueno, igual que vosaltres heu tingut, diguem, l'amabilitat de fer-me aquesta trucada, també he fet una petita entrevista amb una altra ràdio, amb una altra emissora, i ara fa poc vaig anar per fer una entrevista a la revista El Setmanari El Temps, de País Valencià, que suposo que sortirà en cosa d'un parell o tres de setmanes. Però pròpiament una crítica així amb rigor seriosa, de moment encara no he tingut, que és el que voldria, per altra banda, no? Perquè independentment del que la gent que em compra i que em coneix em pugui dir, que ho valores, i a més ho demano, que me'n diguin a veure què els ha semblat i tal, el que busques també és la crítica, doncs, de la persona que s'hi dedica i que escriu en els mitjans de comunicació culturals.
Exacte, a més que independentment del que pugui opinar, a vegades també la importància que tindria que sortís en un diari la crítica de una crítica especialitzada. Sílvia, quan vas publicar la primera novel·la,
sí.
Ara canviem una miqueta de terç, havies conegut relats en català o no?
Sí, sí, sí. Ai, no, perdona, no, la primera no.
La primera no.
Es va publicar, no, la primera va sortir finalista el 2002, es va publicar el 2003 i jo a Relats vaig entrar el 2003, si no recordo malament, però el juliol, i la novel·la va sortir al març. O sigui que encara no tenia ni idea de Relats en català ni res de tot això.
O sigui que segurament vas una mica contracorrent de la majoria de gent o de molta gent que penja Relats, que encara no ha publicat res i que potser veuen amb aquesta pàgina una forma de donar a conèixer el que fan. Tu havies donat a conèixer el que feies abans amb un llibre,
sí.
I després doncs vas veure la pàgina aquesta una mica com un, no sé, com un hobby, com una...
No, ho vaig veure com una eina meravellosa per poder, la veritat, per poder entrar en contacte amb moltíssima gent que com jo té aquestes inquietuds i aquestes mateixes afeccions. Malgrat jo hagués publicat aquella primera novel·la, jo estic, com tota la gent de Relats, intentant coses. No tinc cap porta oberta. Vull dir, malgrat ara hagi publicat aquesta segona novel·la, jo no puc anar a columna amb la novel·la que tingui ara acabada de fer en quadernadeta i portar-li allà perquè me la publiquin. La meva via d'entrada continua sent exactament la mateixa, anar provant sort en premis literaris. I Relats en català el que et dona és un ventall de contactes de gent. Els que estem allà, em sembla que ens considerem tots plegats una petita família, i realment és que arribes a trobar-te molt a gust. I a banda del caliu que pot haver a nivell humà, hi ha també aquesta dedicació que tots tenim a l'escriptura, al fet de crear, a la lectura, i tot això, la veritat és que acompanya, perquè l'ofici d'escriptor és un ofici solitari, i veure que hi ha moltíssima gent que també treballa com tu, que intenta fer coses d'aquestes, és una cosa que t'anima, no? I et recolza a intentar continuar.
Fa un moment que acabes de comentar, torno al terç anterior, l'entrevista és una mica desordenada, ho sento, però tampoc...
No passa, ja em va bé.
Has comentat que no pots anar a columna amb la teva tercera novel·la, perquè potser no te l'editarien directament. Una editorial et posa condicions o et planteja què hauria de passar perquè et tornés a publicar directament la següent novel·la?
No. Bueno, no. La meva experiència diu que no. Senzillament no ho esmenta. En el cas de columna es reserven, em sembla, si no recordo malament, pel contracte, que és aquell contracte que quan te'l passen signes i tampoc te'l mires tant, la veritat, la qüestió és tirar endavant amb el projecte. Però hi ha el tema de que qualsevol obra que hagis fet i tal, ells es reserven el dret primer de publicació. però clar, això ho fan per si sortís una mena de la pell freda, una mena de l'ombra del vent, i com que no, tampoc no és el cas, o sigui, et dic,
ni
que vagi amb el meu lligall a sota el braç, jo he de continuar picant portes a premis literaris.
Bueno, de moment no has fet una... no has tingut el ressò d'una pell freda, però vés a saber,
acaba de sortir.
Molt bé, per últim, ja anirem plegant. Respecte a la pàgina de relats en català, una persona que ja ha editat, podria fer alguna recomanació o podria comentar algun aspecte que creu important tenir en compte?
Ah, pel que fa a la pàgina, et refereixes?
Sí, i t'ho pregunto com a tu que ja has editat, ja coneixes una mica el món editorial i crec que hi ha molta gent a la pàgina, jo mateix en soc un d'ells, doncs que algun dia els agradaria tenir la possibilitat d'editar un llibre. Què els recomanaries o què els diries?
És que no tinc jo la clau meravellosa per saber que és continuar treballant i continuar provant sort. La meva teoria, jo parteixo de la idea de que el no sempre el tinc i a partir d'aquí anar buscant el sí contínuament i no cansar-se en el camí, perquè realment el que més t'arriben són nos, el que més t'arriba són negatives, són premis en els quals no aconsegueixes res, són rebutjos d'editorials, això és el pa de cada dia. I a partir d'aquí és qüestió de tenir la moral ben alta i, si ho tens clar, continuar endavant i continuar provant.
Molt bé. Per cert, ara aquí penso, tu també escrius poesia.
Sí, cert. Però bàsicament a relats en català. Això sí que ha estat una de les descobertes que he fet gràcies a la pàgina. Perquè quan vaig trobar el web aquest de relats en català, jo volia entrar-hi com a relataire, no només com a lector, per poder participar més. Em va semblar que seria molt més gratificant. Però tenia el problema aquest de que en aquella època només escrivia novel·la. M'havien publicat aquesta, havia acabat d'escriure Ànima mesquina, que en aquella època, bueno, estava gairebé acabada, i clar, jo la novel·la, penjar-la al web de relats, preferia, per allò de si és inèdit o no és inèdit, preferia reservar-me-la i provar sort en premis literaris. I va ser quan vaig desenterrar del calaix uns poemes antics, vells, d'època així, de joventut, bastant jove, per cert, i vaig començar a editar-los. I a resultes, diguem, d'anar editant-los en el web de relats en català i d'entrar també en la lectura de poemes, que reconec que no era en aquella època no era una de les meves lectures habituals, em vaig anar afeccionant i també he començat a provar també en aquest camp de la poesia. Però no em considero poetessa. No, trobo que no tinc els recursos suficients o necessaris per revisar i corregir els meus poemes.
Molt bé, Sílvia, moltes gràcies per haver-nos atès aquesta nit.
A vosaltres.
I bé, que vagi molt bé la sortida d'Ànima mesquina i de la tercera novel·la quan arribi.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
L'Escriptoteca, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM.
Deslliga, deslliga la brida tant de temps estrebada d'aquest mal de pell d'endins. Que sàpiga què és triscar les pedres amb el peu descalç, tirar-se foll als gorgs, vagarejar sota les baumes, olorar la mare selva, oblidar el que es va ser, fer mapes inexactes, tornar al lloc d'on va sortir, tornar a casa amb els falciots per guarir el mal de pell d'endins.
Heu pogut escoltar el poema Pell endins, de Sílvia Armenguer Jorba, coneguda a la pàgina de relats com a Alan Lee. Anem a parlar ara amb nosaltres, els que estem aquí, una mica del que és la poesia com a art, la dificultat de crear poesia. Jo he dit al començament de tot del programa que per mi era un art superior i hem explicat allò de que no és agafar una frase i dividir-la en dos o tres trossos i tot això. Ho veieu igual, ho veieu diferent? Creieu que fer poesia suposa un estat creatiu diferent?
Jo crec que sí. Jo crec que així com pots, el que deia abans, pots posar-te a fer un prosa inventant una història i plasmant-la només en el paper, la poesia, com que és una cosa molt més íntima, molt més arrelada dins teu, doncs té que sortir de dins, tens que fer aquest treball de treure el que tens tu en l'interior, i llavors pues, és molt més difícil.
Jo crec que s'abusa molt de la paraula poesia, perquè moltes vegades veus obres i penses, bé, això és un relat tallat i posat una frase sota l'altra, o mitja frase. Llavors això jo trobo que desmereix molt els que realment busquen una mètrica o busquen realment crear una poesia, vull dir, és una mica fer una casa o fer una catedral, no?
Això vam estar discutint el diumenge, el meu marit i jo, vam estar 3 hores discutint sobre això, perquè ell també, bueno, no li agrada la poesia, això per començar, no? Però per ell una poesia té que rimar i té que tindre una mètrica i si no ja no és una poesia, no? I llavors vam estar molt discutint sobre això, que jo li deia que no té res que veure el fet de que hi hagi una rima o que hi hagi una mètrica amb que sigui o no una poesia, perquè de fet la mètrica i les rimes i tot això és molt més antic que no pas ara, vull dir que actualment s'utilitza moltíssim més el vers lliure que no pas.
Exacte, perquè és més fàcil.
Bueno, fins a un cert punt.
No suposa la feina de revisar cada frase que fas, de revisar, perdó, frase, vers que fas, de revisar cada estrofa, perquè ho fas lliure i vas apuntant a
calcular síl·labes.
Sí, però també et permet expressar unes sensacions molt més, d'una forma molt més, que arriba més que no pas tenim que buscar a vegades perquè una paraula perquè rimi no acaba de ser exactament la que tu sents en aquell moment.
Bueno, potser no caldria que rimés amb el sentit aquell, doncs, del que dèiem abans, no? La rima sonant i rima consonant i que acabi igual, però sí que jo crec que una poesia ha de tindre una certa estructura.
Bueno,
no cal
sí.
Que sigui una estructura claríssima i marcada d'allò que ens ensenyaven de A, B, B, A, de tot allò, però sí que ha de tindre una rima. Vull dir, no
té que tindre una musicalitat. No una rima, sinó una musicalitat.
Una musicalitat i, a més, ha de tindre un contingut que et desperti doncs, una sensació de que el que estàs llegint és una cosa bella en ve alta, no? Vull dir que és una cosa realment maca. Jo m'he trobat molta poesia i potser encara que jo no sóc ningú per fer aquesta recomanació, m'he trobat molta poesia que simplement perquè la gent parla d'amor o perquè parla d'un paisatge bonic o perquè parla de molt que s'estima no sé què, doncs ja ho consideren poesia i es consideren amb la capacitat de doncs, convertir-ho això en un poema, no? Quan moltes vegades ho llegeixes i no et diu res, absolutament buit i absolutament banal.
És que l'objectiu final de la poesia és comunicar, que l'autor comuniqui els seus sentiments o les seves sensacions en el que ho llegeix. Si no ho aconsegueix és que la poesia no és bona.
Potser això...
O que el que ho llegeix no ho entén, que també és una altra...
Però, Cristina, potser això també passa el mateix amb la novel·la, amb l'assaig... Suposo que no hi ha ningú que escriu perquè ningú s'ho llegeixi. Això és un diari particular, però si algú escriu una novel·la presenta és precisament per la mateixa idea.
Sí.
Sí, però jo crec que, per exemple, fa 15 dies o 3 setmanes parlàvem de l'inspiració. Jo crec que la poesia va molt més relacionada amb l'inspiració. És a dir, tu pots escriure una narrativa, un conte, i no cal que revisis cada paraula i cada expressió. Evidentment, si veus que repeteixes molts nexes o que veus que moltes paraules, no sé què, ho canvies, ho vas millorant, però la poesia és que absolutament cada paraula...
Sí,
cada
però,
coma, cada entonació...
Però tu que escrius, per exemple? Jo et dic, escriu un relat ara i diries, home, espera't, et dic, fes una poesia, si la fas completament lliure, la fas en un moment.
No, però llavors... Allò fas unes rimes, o fas d'això, però no fas poesia, eh?
És no, que, per això dèiem, potser...
És que moltes vegades s'entén com a poema, però això, quatre paraules rimades o com
no, però sembla que no, ara no sé si ho hem entès diferent el que ha dit el Joan, i entès que precisament la poesia que fa molta gent considerant-se poeta és això, és agafar i en un moment fer pim pam pum, t'estimo molt, ets el meu amor, no sé què, ets el meu cor, tal, pum pum, sí. I ho maten.
Poses núvols, no sé què, i llunyà, i escolta, ja tens
i algun parell de paraules, si fas en català, sí. Algun parell de paraules complicades que ningú entengui, d'aquelles que has de buscar al diccionari, i tens una poesia. Però la poesia ben feta, això és el que diem, la poesia ben feta no és aquesta, és a dir, jo crec que un poeta, moltes vegades, per revisar un vers, igual necessita, no sé, igual no diré aquí una salvatjada de temps, però sí que necessita més temps que una persona que escriu un relat o que escriu una novel·la per un paràgraf.
Jo crec que són hores.
Sí, no jo sé. Crec que estic totalment d'acord. Vull dir,
perquè
fer una poesia bona...
Pots tindre la inspiració de la poesia. Pots estar inspirat i escriure la poesia. però després l'has de revisar, evidentment. Vull dir que, i la idea la tens en la inspiració, no? Però després requereix una revisió, i aquesta revisió, pues, a vegades un poema que en un principi dius ostres, queda perfecte, a la que el revises un parell o tres de vegades, cada vegada vas revisant, vas trobant coses, i t'hi passes hores igual amb un petit poema.
Sí, això és veritat, això és cert. Ara, mira, jo, per exemple, he estat llegint relats en català, he estat llegint poesia, i llavors m'he donat de la que he llegit, i això que dic ara és molt poc just, perquè, clar, no he llegit tot i és molt subjectiu la manera de llegir-ho. Només he trobat una, ja dic, he llegit unes quantes, potser 30 i alguna, 40, però només he trobat una que estava escrit amb versos alexandrins. Em vaig entretenir a mirar-ho, realment a comprovar-ho, i és extraordinària aquella poesia. Dius, a veure, potser no arriba tant com qualsevol altre que
escrivís de la mateixa manera.
Que escrivís no de la mateixa manera, sinó d'algú que escriu amb un estil absolutament lliure, que, clar, al fer-ho d'aquesta manera, doncs té un camp molt més obert, no?
Home, jo que conec aquesta pàgina des de fa més temps que tu, sí que et podria recomanar gent que escriu poesia, la gent que hem llegit fins ara, per exemple, o la gent que escriu haikus, que és un tipus de mètrica japonesa molt concreta i força complicada, pel que tinc entès, i altres autors, doncs, que acabaven, el que sí que cerquen en aquesta pàgina, hi ha un altíssim, des del meu punt de vista, contingut de poesia qüestionable. És a dir, d'això que dèiem, molta gent que parla del testimo i que parla del que amago que és passejar pel Prat Verd de no sé on, i posen dues o tres paraules complicades. Però haurem de deixar el debat de poesia en aquesta pàgina per més endavant. Fem ara una lectura precisament de poesia i fem el tram final del programa.
Tots ells somien desperts, somnis que mai no seran, somnis que només somien els poetes i els infants. Només ells, sense entrebancs, poden agafar amb la mà les imatges de la lluna reflectida en un estany. Podran posar dins d'un cove les aigües de l'oceà i fer que colliu de terra el pensament menys banal. Saben plorar d'alegria, glosar la pena en un cant, pastar amb quimeres futures les passions i els anhels d'enguany. Només ells podran jurar-vos, amb tendra ingenuïtat, sense cap mena de dubte, que són blaus el cel i el mar. Entelèquies, fantasia, il·lusions, sinceritat. Comparteixen tantes coses els poetes i els infants, que de vegades somio fer-me vell i anar minvant, infantil com un poeta, poeta com un infant.
Heu sentit el poema Els poetes i els infants, de Joan Adell Álvarez, conegut a la pàgina Com Brumari, i que és un dels autors que Joan ens recomano fervorosament. Fem tot seguit un recordatori, de forma ja parlant de forma mica accelerada, dels premis literaris i concursos que tenen fi a partir del proper 1 de novembre, de setmana següent.
El 2 de novembre finalitza el termini per presentar-se al 16è concurs de narrativa infantil, convocat per l'Institut Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Meliana, al País Valencià. Contes per a infants d'entre 20 i 30 folis d'extensió, dotat amb 1.800 euros i publicació de l'obra guardonada.
També el dia 2 acaba el Premis Reus 2006, 28è Premi Literaris Baix Camp per a joves, Premi Antoni de Bofarull de narrativa d'Òmnium Cultural, per autors menors de 25 anys, extensió de 15 a 25 folis i dotat amb 600 euros i publicació de l'obra guanyadora. Aquest premi, Reus 2006, també inclou el 28è Premi Literaris Baix Camp per a joves, Premi Gabriel Ferreter de Poesia d'Òmnium Cultural. Aquesta modalitat, també per menors de 25 anys, ha de contenir entre 15 i 20 poemes i està dotat amb 600 euros i publicació de l'obra guanyadora.
El dia 3 de novembre és l'últim per presentar-se als Premis Literaris Ciutat de Palma 2006, Premi Llorenç Vilallonga de novel·la, una extensió de 200 a 300 pàgines i que compta amb un premi de 18.000 euros i edició de l'obra guanyadora. Aquest premi també té una modalitat de poesia, que és el Premi Joan Alcover, on es demana una extensió mínima de 300 versos i la dotació és de 9.000 euros i publicació de l'obra guanyadora.
El 3 de novembre finalitza el 9è Premi de Poesia Parc Taulí de Sabadell. L'extensió ha de ser la normal d'un llibre de poesia i el premi és l'edició de l'obra guardonada en la col·lecció Ossa Menor d'Edicions Proa.
També el 3 de novembre s'acaba el 21è Certamen Literal i de Llengua Catalana, modalitat en prosa, convocada per la Vocalia de Cultura del Foment Martinenc de Barcelona. Extensió màxima de 3 folis i s'otorguen 3 premis fins a 120 euros. compta també amb la modalitat en vers, màxim 60 versos i la mateixa dotació pels guanyadors.
El 6 de novembre s'esgota el termini pels Premis Juvenils de Literatura Breu 2006, Premi de Narrativa en Valencià, només per als residents del País Valencià. Les obres han de tenir una extensió d'entre 4 i 20 folis i la dotació són 450 euros al primer premi. En la seva modalitat de poesia es poden presentar de 50 a 200 versos en un o més poemes i està dotada també amb 450 euros.
L'Escriptoteca, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM.
El concurs de la setmana passada, que us presentava un personatge, la setmana passada, no, mentida, fa 15 dies, la setmana passada no vam fer programa, té dos encertants. Són el Jordi Soler, a qui donem un punt per tenir la resposta correcta, i l'Àngels Torres, a qui donem dos per la resposta correcta i més completa. Amb dos encapçalen la nostra classificació de punts, amb 4 punts en Jordi i 5 l'Àngels, i la setmana que ve no, que és festa, l'altra, direm qui és el guanyador definitiu, a veure si encerten aquest concurs d'avui, i quin és el premi el premi que entregarem a la persona que ha guanyat. La resposta correcta de l'anterior concurs era el personatge Iago de La tragèdia d'Otelo, Moro de Venècia, de l'autor William Shakespeare. Escoltarem ara el concurs d'aquesta setmana, on, que, com sempre, heu d'escoltar el personatge, el llibre i el seu autor.
Entusiasmat en la seva nova novel·la, no veu com el seu matrimoni va perdent gas. La seva obra, que escriu sobre un bloc de tapes blaves, tracta la història d'un home que acaba tancat en un soterrani. La seva vida passa per les converses amb un amic seu, que és un autor prestigiós i que sempre ha mantingut una relació molt propera amb ella. La seva realitat i la ficció de la novel·la s'intercalen i quan se n'adona, s'adona de tot, de la realitat de la novel·la i de la ficció de certs aspectes de la seva vida.
Us hem posat una pista molt fàcil, és a dir, si heu llegit el llibre segur que endevineu directament ja de qui es tracta. Abans d'acabar el programa d'avui, com cada dimecres, farem la nostra breu efemèrides literària, que avui no és tan breu, degut a que recuperem l'efemèrides de la setmana passada. Ho farem per això, parlant una miqueta també, si podem fer una miqueta ràpid.
12 d'octubre de 1896. Neix Eugenio Montale, poeta italià, Premi Nobel de Literatura de l'any 1975. El mateix 12 d'octubre de 1924, mort Anatole France, escriptor francès, Premi Nobel de Literatura de l'any 1921.
El 13 d'octubre de 1919, mort Karl Jagerup, escriptor i dramaturg danès, Premi Nobel de Literatura el 1917.
El 14 d'octubre de 1536, mort Garcilaso de la Vega, poeta espanyol del Renaixement. I el 14 d'octubre de 1888, neix Catherine Mansfield, escriptora neozelandesa, autora de Festa al Jardí i Ma Parker, per posar algun exemple.
El 15 d'octubre de l'any 70 abans de Crist neix el poeta romà Virgili, autor de l'Eneida. El mateix 15 d'octubre, 1920, neix l'escriptor nord-americà Mario Puzo, autor del Padrí. I en 1923 neix Italo Calvino, escriptor italià, autor de les Cosmocòmiques i el Baró Rampant, entre d'altres.
El 16 d'octubre de 1854 neix l'escriptor britànic Oscar Wilde, autor, per exemple, del Fantasma de Canterville i el Retrat de Dorian Gray. També el 16 d'octubre de 1888 neix Eugene O'Neill, dramaturg nord-americà, Premi Nobel de Literatura l'any 1936. El 1927 neix Günter Grass, escriptor alemany, Premi Nobel de Literatura el 1999.
El 17 d'octubre de 1915 neix Arthur Miller, dramaturg nord-americà, autor d'obres teatrals com Mort d'un viatjant o Les bruixes de Salem.
El 18 d'octubre de 1741 neix Pierre Chordelos de Lacos, escriptor francès, autor de Les amistats perilloses. El 2003 mor l'escriptor català Juan Perucho, autor d'històries apòcrifes o aparicions i fantasmes, entre altres reculls de narrativa. El 18 d'octubre de 2003 mor Manuel Vázquez Montalbán, escriptor català en llengua castellana, creador de Carvalho, entre altres.
El 19 d'octubre de 1745 mor Jonathan Swift, novel·lista anglès, autor de Els viatges de Gulliver i altres obres. El 19 d'octubre també de 1931 neix John le Carré, escriptor britànic de suspens i espionatge, autor de Els homes de Smile i El sastre de Panamà o El jardiner fidel, entre altres.
El 1969, 21 d'octubre, mor Jack Kerouac, escriptor nord-americà de l'estètica beatnik, autor de En el camí, entre d'altres.
El 22 d'octubre de 1870 neix Ivan Alexeyevich Bunin, escriptor rus, Premi Nobel de Literatura de 1933. I en 1898 neix Dámaso Alonso, poeta castellà, autor de Hijos de la Ira i Antologia de Nuestro Monstruoso Mundo, per posar dos exemples.
I el 23 d'octubre de 1939 mor Sunny Gray, escriptor nord-americà especialitzat en obres sobre l'Oest.
Acabem aquí el programa d'avui. Ens despedim de vosaltres, el Joan, la Cristina, el Martí, que és qui us ha parlat, i en l'apartat tècnic avui, l'Àlex, en substitució del Toño, que no ha pogut venir. Ens us esperem la setmana que ve. Without care, yeah, I was out of time.